Ràdio Estel us convida cada setmana a la taula de l'Evangeli. Una conversa sobre el missatge litúrgic de cada diumenge.
Hola i bona Pasqua a tothom. Moltes felicitats també en aquest gran dia en què celebrem la resurrecció de nostre Senyor Jesucrist. Escoltarem i comentarem les lectures de la missa, com fem sempre, i per a fer-ho ens acompanyen dos convidats, els qui tot seguit presentem. Patricia Navas és periodista i mare de família. Bon dia, què tal? Bona Pasqua.
Molt bona Pasqua.
Mossèn Emili Villegas és el delegat de Pastoral Sacramental i Litúrgia del Bisbat d'Urgell i rector de diversos pobles de la Vall de Ribes. Hola, bona Pasqua.
Bona Pasqua.
Gràcies per ser aquí a tots dos. La locució de les lectures la fa Cristina Orduña, la producció i la part tècnica és a les bones mans de l'Àlex Alsina, la direcció i presentació de Maria Marín, i els està parlant. De seguida ens hi posem.
Ràdio Estel, sempre amb tu.
La primera lectura d'aquest diumenge solemnitat de Pasqua és dels Fets dels Apòstols i del capítol 10.
En aquells dies, Pere prengué la paraula i digué: «Ja sabeu què ha passat darrerament per tot el país dels jueus, començant per la Galilea, després que Joan havia predicat a la gent que es fessin batejar. Parlo de Jesús de Natzaret. Ja sabeu com Déu el consagrà ungint-lo amb l'Esperit Sant i amb poder, com passar per tot arreu fent el bé i donant la salut a tots els qui estaven sota la dominació del diable, perquè Déu era amb ell. Nosaltres som testimonis de tot el que va fer en el país dels jueus i a Jerusalem. Després el mataren penjant-lo en un patíbul. Ara bé, Déu el ressuscità el tercer dia i concedí que s'aparegués no a tot el poble, sinó a uns testimonis que, des d'abans, Déu havia escollit, és a dir, a nosaltres, que hem menjat i hem begut amb ell després que ell hagués ressuscitat d'entre els morts. Ell ens ordenà que prediquéssim al poble assegurant que ell és el qui Déu ha destinat a ser jutge de vius i morts. Tots els profetes donen testimoni a favor seu, anunciant que tothom qui creu en ell rep el perdó dels pecats gràcies al seu nom.
Versets del discurs de Pere a casa de Corneli, el centurió romà. L'anunci de l'esdeveniment pasqual al món no jueu. Pere fa un resum de la vida i acció de Jesús de Natzaret, arrelada en la història i amarada de l'esperit. Bé, qui comença? Mossèn Emili.
El Senyor realment ha ressuscitat. És a dir, aquest és la proclamació de la litúrgia de l'Església, sobretot en les litúrgies orientals, i crec que podem reprendre avui en aquesta diada tan joiosa, tan significativa per nosaltres. No podem deixar de banda l'alegria de saber que el Senyor és viu, que es fa present, que està enmig nostre. Bé, la primera lectura, Fets dels Apòstols. És un llibre que ens anirà acompanyant durant tot el temps de Pasqua, a la primera lectura. És el llibre que ens parla de la primera comunitat de creients, aquells que realment han vist el Crist ressuscitat. Uh-huh. És aquells que l'han pogut experimentar, que l'han pogut palpar, han estat amb ell. Molt significatiu en aquesta lectura, com diu, que hem menjat i hem begut amb ell, per deixar molt clar que Jesús està viu, que no és un esperit, que no és un fantasma, sinó que realment és ell, oi? I és molt important aquest anunci, perquè podríem dir és un anunci carismàtic, no? És un anunci pel qual doncs Pere aconsegueix la conversió de la família del centurió Corneli. És un moment important en els Fets dels Apòstols. De fet, es dedica dos capítols, el 10 i l'11, a parlar d'aquesta conversió. Per dir-nos que la resurrecció de Crist és per a tothom. La vida nova que ell porta amb la seva resurrecció és per a tots. No és només ja per un poble exclusiu, per un poble privilegiat. No, és absolutament per a tots. I d'una manera molt significativa ressona el que Sant Pere diu, oi? i és l'explicació de l'essencial de la nostra fe, el més important, és a dir, que Jesús ha mort en un patíbul, però el tercer dia Déu l'ha ressuscitat. Això serà un anunci constant en el llibre dels Fets dels Apòstols i en els discursos, sobretot, de Pere. És, per tant, un text molt significatiu en la litúrgia de l'Església d'aquest dia de la resurrecció de Crist.
Sí, sí, és veritat que és l'essència del cristianisme, aquest text. Nosaltres, els periodistes, que sempre intentem resumir perquè la gent en poc temps pugui assabentar-se del que ha passat, és que aquest discurs de Pere, el primer papa de l'Església, resum perfectament el que és el cristianisme. Diu què ha fet Jesús, què ha passat després de la seva mort i què ens ha emanat als seus seguidors. És un anunci de la resurrecció del primer papa, aquesta família que deies, mossèn, però també doncs, a tothom, no? És com un document que queda de Pere, del que ha passat, no? De la història inicial, a partir de la qual doncs, la veritat de Jesús s'estén per tot el món al llarg dels segles. En aquesta explicació també destaca que les coses que va viure Jesús són conforme a les Escriptures. En Jesús es compleixen les profecies de l'Antic Testament. I amb molts detalls també, no? Déu el ressuscitar al tercer dia. I concedir que s'aparegués a un grup, a uns testimonis, no? Primer a Pere i després als 12. I per què només a un grup, no? És aquesta manera discreta que té Déu d'actuar a través de les coses petites, i a més que tampoc no era el grup més perfecte, sinó un grup força limitat, no? com els cristians actuals també, no?
A vegades penso va bé situar-nos i nosaltres venim d'uns dies molt intensos litúrgicament, celebrativament, no? Venim del Tríduum Pasqual, però també ho podem posar en comparació amb els apòstols, no? Devien ser uns dies molt intensos per ell, a més, uns dies en els quals no havien donat la talla com s'esperaven, no? Devia ser tot un rebombori en la vida d'aquells homes i dones que en un principi no havien entès absolutament res, ho veurem a l'Evangeli, no? Bé, el fet és que aquesta lectura passa a ser un alè nou per a nosaltres, que venim d'aquesta intensitat, i a la vegada també pels apòstols. I puc també imaginar l'expressió de sorpresa i a la vegada d'encoratjament per una persona pagana, per una persona que no ha viscut absolutament res de tot això, no? I de cop i volta arriba un senyor que es diu Pere i li explica: és que nosaltres tenim un mestre que va morir a la creu, va ressuscitar i ens ha portat aquesta vida nova i ha ressuscitat, i per tant la mort ja no té cap validesa, ja la mort ja no passa a ser el punt final de la vida de les persones. Clar, si això s'anuncia a més amb entusiasme, amb alegria, amb convicció, d'aquell que realment ha vist Crist ressuscitat després de morir, doncs no podien fer una altra cosa aquesta família, sinó convertir-se, no? Sinó creure en Jesucrist i fer-se batejar.
Molt bé, continuem endavant i ara escoltem la segona lectura d'aquest diumenge de Pasqua, que és de la carta de Sant Pau als cristians de Colosses i del capítol tercer.
Germans, ja que heu ressuscitat juntament amb el Crist, cerqueu allò que és de dalt, on hi ha el Crist assegut a la dreta de Déu. Estimeu allò que és de dalt, no allò que és de la terra. Vosaltres vau morir i la vostra vida està amagada en Déu, juntament amb el Crist. Quan es manifestarà el Crist, que és la vostra vida, també vosaltres apareixereu amb ell plens de glòria.
un breu però dens fragment i estimulant ensems. Ens exhorta a viure en comunió amb el ressuscitat, a identificar-nos plenament amb ell i cercar i estimar allò que és de dalt, no allò que és de la terra. En definitiva, a viure en comunió amb el Senyor que ha ressuscitat. Bé, tenen la paraula vostès? Qui comença? Patrícia?
Sant Pau vincula la resurrecció de Crist a la de tots nosaltres, a la dels cristians, amb aquesta lectura. No només Crist ressuscita i és una cosa exclusiva per ell, sinó que amb la resurrecció de Crist canvia tota la humanitat. Entra una nova dimensió en la manera de ser persona, en la vida. És una nova manera de viure. El cos transformat de Jesús, després de morir i un cop ressuscitat, és l'espai en què els homes entrem en comunió amb Déu i entre nosaltres. És una nova manera de viure. Això, quan ho has sentit tota la vida, ho integres, no? Jo he sempre estat cristiana, llavors ho integres, tot i que en el moment en què prens consciència també és un transvals. Però per a les persones que ho escolten de nou, com aquesta família que escoltava Pere, doncs és com una revolució, és un trencament. Però també els que ho hem sentit tota la vida, perquè jo recordo quan era petita, el dia en què vaig prendre consciència de que em moriria. Sempre t'ho havien dit, no? Però jo recordo, és que recordo el lloc on era. I mirava al meu voltant i pensava, però com pot fer la gent les mateixes coses de sempre, estar la gent tan tranquil·la, passejant, sabent que es moriran? I llavors, quan tu prens consciència de que després d'aquesta vida ressuscitaràs, encara és una revolució més gran. Encara és que canvia tot. Però també és un procés, perquè a vegades sabem les coses, però hem d'anar païnt-les, no?
Avui que és diumenge de Pasqua, no? I per tant, diumenge de la resurrecció del Senyor, vivim amb aquesta joia, amb aquesta alegria. Aquesta lectura, doncs, crec que precisament pel que deia també la Patrícia, oi? És a dir, moltes vegades busquem la resposta als grans interrogants de la vida, a les grans preguntes, i sobretot el per què Déu permet, no? El clàssic, per què Déu permet? Per què Déu no actua? Per què? I trobem que la resposta la trobem en aquesta segona lectura, penso, en gran mesura, oi? Perquè fins a dues vegades ens ha exhortat a que com a cristians cerquem allò que és de dalt. I què és allò que és de dalt? Bé, per una banda, és cercar on es troba el seu fill Jesucrist, no? Que ens ha portat aquesta regeneració de l'essència de l'home com a persona, però a la vegada és quan ens diu que nosaltres també hi podrem participar, no? I això són les coses de dalt. Clar, llavors, avui podem ens preguntar què és el que ens preocupa realment, no? I quins són els problemes que tenim. I adonar-nos que potser són petiteses en comparació amb allò que està per venir, amb aquella realitat a la qual Déu ens convida a participar. Tampoc vull dir que siguin petiteses perquè realment ens afecten, òbviament, no? Una persona que està patint una malaltia o aquell padrí que està sol, que es troba sol a casa, són moments de dificultat. Però si hem obert la nostra vida, aquesta realitat que és la resurrecció de Crist, i fem experiència, en definitiva, de la resurrecció de Crist a la vida, això ens ha d'omplir d'una immensa joia fins al punt que ens sembli que aquestes dificultats realment hi són, però Déu ens ha donat una resposta i això ha de ser una font de consol.
Alguna cosa més a matisar o subratllar, Patrícia? No?
Que tant de bo, sí, ens fixéssim més en les coses de dalt i tindríem més pau, almenys, i després més conseqüències positives, però
Però estimem massa les coses de la Terra, potser, no?
A les coses de la Terra també poden estar les coses de dalt, però a vegades ens quedem només amb la dimensió...
A això em referia, sí, sí. Quedar-nos només la dimensió de les coses de la Terra. Ens passa també als cristians,
sí,
oi?
Sí, ens enfosquim. Com deia Benet XVI, ens posem en un búnquer i no deixem entrar la llum, no? Les coses de dalt il·luminen les coses de baix.
O potser cerquem més les coses de la Terra que les del cel, perquè aquí, pel que diu Pau, doncs sembla com que hi ha trobat un desviament i aleshores avisa. Les coses de la Terra també són bones i necessàries i les volem i les desitgem, però potser no arraconant les de la Terra, les del cel, no?
Sí, hi ha una exhortació de Sant Pau als cristians, en aquest cas de Colosses, està clar, no? Perquè Sant Pau no escriu perquè sí, no escriu mai una frase de més. Realment és perquè hi havia cert apegament per les coses terrenals i passen els nostres dies. Ens va molt bé aquesta lectura, recordar-ho. Ens va molt bé, no? De dir, aviam, què és l'important? Situem-nos, centrem-nos, no? Uh-huh. Si Jesús ha ressuscitat, si és ell la llum que ve il·luminar les nostres foscors, de què hem de patir, de què hem de tenir por, de què hem d'estar preocupats, que si una hipoteca, que si una malaltia, que... D'acord, això ens preocupa, i evidentment, no? Ha de ser així. Però el fonament últim pels cristians ha de ser tirar endavant, uh-huh. perquè trobem el consol, trobem uh-huh. l'esperança i sabem que Déu sempre estarà de part nostra.
Molt bé, doncs ara ja només hem d'escoltar l'Evangeli i comentar-lo, però ara seria el moment de recordar a la nostra audiència qui són els nostres tertulians en aquesta solemnitat del diumenge de Pasqua, resurrecció de Jesús. Mossèn Emili Villegas, que és delegat de Pastoral Sacramental i Litúrgica del Bisbat d'Urgell i rector de diversos pobles de la Vall de Ribes, i Patrícia Navas, periodista i mare de família. Ara sí, l'Evangeli, segons Sant Joan, i del capítol 20.
El diumenge, Maria Magdalena se n'anà al sepulcre de matí, quan encara era fosc, i veié que la pedra havia estat treta de l'entrada del sepulcre. Ella se'n va corrents a trobar Simó Pere i l'altre deixeble, aquell que Jesús estimava tant, i els diu: «S'han endut el Senyor fora del sepulcre i no sabem on l'han posat». Llavors Pere, amb l'altre deixeble, sortí cap al sepulcre. Corrien tots dos junts, però l'altre deixeble s'avançà i arribà primer al sepulcre, s'ajupí per mirar dintre i veié aplanat el llençol de Mortallà, però no hi entrà. Darrere d'ell arribà Simó Pere, entrà al sepulcre i veié aplanat el llençol de Mortallà, però el mocador que li havien posat al cap no estava aplanat amb el llençol, sinó lligat encara al mateix lloc. Llavors entrà també l'altre deixeble que havia arribat primer al sepulcre, ho veié i cregué. Fins aquell moment encara no havien entès que, segons les Escriptures, Jesús havia de ressuscitar d'entre els morts.
Colpidora experiència de Maria Magdalena, testimoni del sepulcre buit. Anar a anunciar-ho als apòstols, esdevenint així apòstol dels apòstols, la primera evangelitzadora de la Bona Nova. Aplaudim.
Jo crec que no hi ha paraules per descriure aquest moment de l'Evangeli, de la vida de Jesús i sobretot de la vida dels deixebles, dels apòstols, que devien trobar aquesta pau i aquesta tranquil·litat després d'uns esdeveniments tan difícils d'encaixar en la seva vida, no? És a dir, no oblidem, Maria Magdalena i els apòstols havien acompanyat a Jesús durant molt temps, no? Havien estat la seva família. I de cop i volta veiem que aquest messianisme que predicava Jesús, aquesta bona nova del regne, hi havia el perill de que quedés esvaït, no? I quan sembla que tot està perdut, quan sembla que no hi ha res a fer, de cop i volta apareix aquest fet que acabem de proclamar. Devia ser realment trasbalsador en les seves vides. Certament per això Maria Magdalena l'han anomenat apòstol dels apòstols. És un joc de paraules, però qui sap grec saps que apòstol vol dir ambaixador. Llavors, el que fa Maria Magdalena que és ser ambaixadora dels que després seran els ambaixadors de Crist, no? És a dir, ella anuncia que Jesús ha ressuscitat perquè aquells que el Senyor havia designat com a els seus propis ambaixadors puguin realment culminar la missió per la qual han estat cridats. En aquest evangeli m'agradaria recordar, hi va haver un mossèn fa molt temps, quan jo encara no era ni seminarista, que una vegada el predicava, no? Era el diumenge de Pasqua, i comentava aquest evangeli a la missa, i em parlava sobre aquest deixeble estimat. És molt curiós, oi, del deixeble estimat a l'evangeli de Joan. Hi ha diferents teories. Una, la més coneguda, segurament, és que segurament es tracta de Joan mateix. Però aquest mossèn deia, és possible que, i és una de les altres teories, és que aquest deixeble no li posem nom perquè t'hi puguis posar tu mateix. I penso que és molt bonic, i penso que és molt vàlid, i fins i tot, humilment, crec que ens pot ajudar avui, no? Perquè, primer, hem de fer experiència de que Jesús ha ressuscitat. I si no tenim aquesta experiència, doncs no podem ser ni apòstol dels apòstols, ni podem evangelitzar, ni podem fer catequesi, ni podem fer absolutament res. Ens cal endinsar-nos en el text. I al costat de Pere, perquè aquest també és un detall bonic, primer és Pere el que entra, és el que primer dona testimoni que ha ressuscitat, i llavors el deixeble creu, llavors sí, però fins llavors no, fins llavors ha sigut algú que ha espiat una mica per la finestra i dic, aviam què passa aquí. No, en aquell moment ja creu, no? Tant de bo que puguem ser aquest deixeble i que puguem tenir una experiència forta de la resurrecció de Crist. Com es fa això? No sé, les circumstàncies de la vida segurament ens hi aniran portant.
Patrícia?
Sí, tant de bo ens endinséssim en aquest moment històric com aquest deixeble estimat i poguéssim viure l'experiència que va viure aquell dia Maria Magdalena, Pere, Joan, si és que era Joan. És un relat d'un esdeveniment que va passar un dia en concret, el diumenge, al matí, comença així l'Evangeli, o sigui, el tercer dia després del divendres en què va morir Jesús. I en aquell moment històric s'inicia aquesta nova dimensió de la vida, de la que parlàvem quan comentàvem la segona lectura de Sant Pau. S'inaugura en aquest moment històric, s'inaugura la dimensió escatològica, la realitat definitiva. Comença aquell dia i durarà per sempre aquesta vida eterna que Jesús ens va regalar, no? I tant de bo ens podem endinsar en aquest moment, no? En aquest mateix moment, no? En aquesta vida i en els diferents moments de la nostra existència, en aquesta nova manera de viure que va començar aquell dia, que vam descobrir aquell matí, quan encara era fosc, igual que avui, encara és fosc, una foscor espiritual, tenim molts patiments perquè encara estem en la vida d'aquí baix, amb les coses d'aquí baix, però comencem a veure la llum, comencem a viure aquesta vida que ja després esperem viure en plenitud gràcies a Crist que ens l'ha regalat.
A mi m'agrada veure molt com Jesús trastoca els plans de les persones i potser aquest evangeli és un exemple. Veure com Maria Magdalena anava al sepulcre per una intenció i surt amb una altra. Això és el que fa Jesús en la vida de les persones, en definitiva, oi? I es veu potser avui més bé, perquè és la resurrecció i ha de tenir doncs, un èmfasi, i l'evangelista segurament així ho vol remarcar per les persones que han de rebre aquest anunci, no? Però realment és així. Maria Magdalena va amb una intenció que era la d'ungir el cos, preparar-lo per la sepultura, perquè no havien tingut temps el dia anterior, perquè començava el sàbat, i surt amb una altra. quantes vegades en les vides de les persones, no? Fins i tot en la nostra mateixa, tenies uns plans i després acabes fent uns altres, no? O persones que s'han sentit cridades o a ser cristianes, no? Nosaltres doncs, ho hem sigut des de petits, no? Però aquell que no ha sigut des de sempre, realment penso que ho ha viscut tal com es reflexa en aquest evangeli, no? Jesús, la seva resurrecció fa que tot canviï. Els plans, les intencions, la vida, la voluntat. Ara penso, i realment ens volem obrir amb aquesta realitat. Ens fa por, a vegades tenim resistències, no? Dic, ostres, si em demana, millor que no m'ho demani, no? Però no ens podem fer enrere, no? Si és el que ell vol i és la seva voluntat, doncs hem de tirar endavant i amb la força de la seva resurrecció.
Sí, perquè a vegades semblaria com si no se'ns notés que són persones que seguim un ressuscitat, no els hi sembla? A vegades les nostres actituds, les nostres pors, les nostres manques de valentia, de ser els primers d'anunciar l'Evangeli, de conquistar la gent, de ser apòstols, de ser evangelitzadors, semblaria que no ho tenim present, no?
Sí, evidentment. És a dir, avui crec que el gran perill, que és el dia que celebrem la resurrecció, el gran perill és quedar-nos tal com estàvem ahir. No ho podem permetre.
Clar.
No, hem de tirar endavant i hem de ser uns anunciadors de l'Evangeli perquè realment Crist ha ressuscitat i ho hem de viure.
Doncs vostè ho ha dit, queda dit i anem almenys interpel·lar-nos. Ho desitgem fer, de veritat que sí. Moltíssimes gràcies, Patrícia Navas.
Gràcies a vosaltres.
També gràcies, mossèn Emili Villegas.
Un plaer ser amb vosaltres.
I també gràcies a l'Àlex Alsina, que està aquí al capdavant del control tècnic i també ha fet la producció. I, com no, a la Cristina Orduña, que s'ha cuidat de la locució de les lectures. I també moltíssimes gràcies a vostès, amics i amigues de la taula de l'Evangeli, pels seus missatges d'ànim, de comentaris que ens fan sobre el programa. De debò que els agraïm molt. Recordem un cop més la nostra adreça electrònica taulaevangeli@radioestel.cat, taulaevangeli@radioestel.cat. I ja ho saben que, si ho desitgen, us esperem diumenge venent, que comentarem les lectures del segon diumenge de Pasqua. Un plaer haver connectat amb vostès a través de les zones radiofòniques de Ràdio Estel. Moltes gràcies per haver triat un dia més la taula de l'Evangeli. Us ha parlat Maria Marina. Adéu-siau.